Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
És el gairebé el que compta, i el condicional. D'entrada, sembla una rampellada. Tots som just a començament de març. La setmana no ha donat sinó pluja, vent i xàfecs. I després, ja ho veieu, passat el matí ha sortit el sol amb una intensitat esmorteïda, una força tranquil·la. El dinar està llest, la taula parada, però fins i tot dins tot ha canviat. La finestra mig oberta, la remor de fora, un no sé què que de lleuger que hi flota. Gairebé podríem dinar fora. La frase sempre arriba al mateix instant, just abans d'anar a seure a taula, quan sembla que és massa tard, per fer marxa enrere quan l'amanida és ja damunt les estovalles. Massa tard? Vosaltres decidireu el que ha de passar. La rampellada potser us empenyarà a llançar-vos a fora, a passar febrilment un drap per damunt de la taula del jardí, a proposar els jerseis, a canalitzar l'ajuda que cadascú desplega amb una jovialitat desmamada. Els desplaçaments gratuïts. O bé, us resignareu a dinar a dins. Les cadires són massa molles, l'herba tan alta. Però no hi fa res. El que compta és el moment de la frase. Gairebé podríem... Està bé. La vida en condicional, com tens enrere. En els jocs infantils, hauria dit que eres una vida inventada, que enxampa les certeses a contrapèl. Una vida gairebé a l'abast de la mà. Aquella frescor, una fantasia modesta, lliurada a la degustació transposada dels ritus domèstics. Un ventet d'arrauxament assenyalat que ho canvia tot sense canviar res. De vegades es diu, gairebé hauríem pogut... És la frase trista dels adults que no han sabut mantenir en l'equilibri damunt la capsa de Pandora, sinó la nostàlgia. Però hi ha dies que collim el dia el moment més indecís dels possibles, el moment fràgil d'una vacil·lació honesta, sense decantar per endavant l'agulla de la balança. Hi ha dies que gairebé podríem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
És que al teu costat no hi ha res que em faci mal.
Un programa per gaudir de tot, per gaudir d'un bon àpat, que per gaudir d'un bon aperitiu, d'un bon esmorzar, d'un bon berenar, però sobretot d'una bona companyia. La companyia que ens fa en Philippe Delerm en aquest primer glob de cervesa i altres plaers minúsculs d'Empúries, una companyia que avui parlàvem de dinar fora. Però és que avui tenim la revella a punt i el que volem és sopar fora, gaudir fora, fer foc per treure tots aquests mals esprits i, sobretot, perquè demà puguem gaudir d'una bona jornada, d'un bon dia de Sant Joan. Vinga, va, que buscarem un bon vinet, farem una bona ruta, farem un bon descobriment de restaurants i el que farem també serà un bon reportatge per gaudir amb tranquil·litat del dia, esperant la nit. I demà ja ens llevarem ben aviat. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ja tenim la sintonia per anar a l'hort. A mi, mira, això m'agrada agafar el barret de palla, camisa o samarreta, però de bon matí, això sí, perquè ja ho hem entès, això que quan fa calor s'hi ha d'anar o de bon matí o abans d'anar a dormir. Òscar Casabosc, Òscar Marc Casabosc, bon dia!
Bon dia, anava a dir, aquest no el conec.
Exacte, jo perquè anava a dir bon Òscar dia. Ara. Clar, és que tenim l'Òscar del nostre gastrònom de confiança també i ara ha fet així un híbrid. Mira, la setmana passada ens va arribar una consulta aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio sobre la cendra. Concretament deia, jo tinc aquí la cendra de tot l'hivern i fins ara la posava allà, no? Anava fent muntanyeta, diu, i em van dir que no era gaire bo això. això, però que també la podia fer servir per l'hort. A veure, la cendra de les cases, és bona per posar-la a l'hort? No és bona? Com ho hem de fer-ho, això?
La cendra de la llenya, és, en termes generals, és un bon adob perquè, bueno, excepte nitrogen, té molts elements i, per tant, es pot considerar un adob, però sí que s'ha d'anar amb molt de compte a l'hora d'aplicar-lo. Primer de tot, no totes les terres els va igual de bé. Per exemple, l'altre dia ja vam comentar les diferències que hi havia entre el sauló i el terra argilós, però aquí també ens poden servir. Amb un terra de sauló, si estéssim al Maresme, la cendra pot ser una cosa interessant. Amb un sòl argilós, la cendra ens pot donar problemes del tipus, i ara et diré una cosa que passa molt a l'estiu, aquí planta tomàquet, com és el cul cagat del tomàquet. Tu saps què és el cul cagat del tomàquet?
És aquella mena de crosta que té a la banda de baix?
Sí, un podriment apical que se li diu, que és que els surt a sota el culet.
Uh-huh.
I que llavors, quan ja els hi surt de petit, el tomàquet ja no prospera, i quan els hi surt de més gran, és un tomàquet que en pots aprofitar la meitat i poca cosa més. Doncs, amb sòls argilosos, quan apliquem cendra, això ho fomentem, perquè dificultem l'absorció de calci per part de la planta. Però, bueno, en qualsevol cas, si l'apliquem amb un tamisador, imagina't un tamisador de farina,
sí,
i anem passant per allà i fem una mica d'escampadeta molt tímida, pot ser un adob interessant a repartir a tot arreu. S'ha d'anar en compte de no posar-ne massa, de no incorporar-ne massa, i sobretot de que no faci gruix, que no faci crosta.
O sigui, allò que a vegades es fa d'agafar la galleda i tirar-la allà, dius, mira, la tirem allà al costat del femer, això no?
Això no. Si s'hi aplica, ha de ser com si poséssim una mica de sucre glacé en una recepta, doncs anar passejant pel hort, repartir-ho molt homogèniament, que no li posis massa aquí al costat i massa poc a l'altre, i de forma bastant tímida. I el que ens sobra, una bona manera de donar-li sortida i perquè no acabi dins del circuit de recollida de residus, és a escampar-lo també amb certa, diguem-ne, amb certa homogeneïtat per un bosc, per un camp. És a dir, és adob, vulguis o no és adob. El que passa que moltes vegades en generem molt més amb una estufa que crema tot l'hivern que no pas el que arribem a necessitar per una hora d'autoconsum.
Clar, bueno, mira, és això que dius tu, no? El que podem anar fent és cultivant, diguem-ne, els nostres boscos i anar-hi posant una miqueta, no? Fer com la caputxeta que anava, no? O quin era aquell que anava posant allò, molles de pa, no?
Sí, sobretot, més que fer-ne piles, que és allò, la pila de la cendra, o més que fotre'l tot en un racó, és escampar-lo, això, si pot ser una mica tamisat o escampadet així amb una cassoleta que va ser una mica aquí, una mica allà, com si donessis pinso a les gallines,
sí.
Doncs llavors no deixa de ser un adob i la natura per descomptar la petita.
Clar, de fet, després, si no, el que haurem de fer serà buscar altres alternatives per la cendra, que jo no sé si té, perquè algú m'havia dit que també servia molt bé per netejar, no?, la cendra.
Sí, amb la cendra, bueno, és bastant càustica, va bé per netejar i alternatives a la cendra, totes les que vulguis i més, però de residus, de fet, d'aquests de casa més o menys habituals, el marro mateix del cafè, també és un bon adob, és a dir, ja n'hi ha de cosetes que acaben sent adob, i una cosa com el sabó potàssic, el jabón la harto de tota la vida.
També és un adob?
També no deixa de ser un adob.
Què dius ara?
I tant, sí, a part de fer-se servir per tractar pugó, per tractar petites incidències que podem tenir amb alguns insectes a l'hort, és adob, vull dir, en darrer terme és adob.
Però llavors què s'ha de fer? S'ha de ratllar el lagarto o com va això?
Sí, l'hauries de, si vingués el lagarto, ratllar-lo i dissoldre'l i mullar, diguem-ne, vull dir, al final en sulfates, quan apliques un tractament. Que no vol dir que calgui, que jo sempre soc del... Si pots evitar fer una cosa, doncs s'evita, i no cal per necessitat. Ha de ser perquè tens alguna incidència, dius, hosti, si poso això ara, aquí anirà bé, no?
Home, això que has dit...
Per norma no cal.
Clar, això que has dit del marro del cafè ja va bé, perquè, a més, és una manera, diguem-ne, de reciclar bé. Ara que hi ha molta gent que encara s'utilitza molt el concepte de la càpsula, no? Però ara ja hi ha, diguem-ne, aquesta nova alternativa d'unes bones màquines de cafè que et molen el cafè al moment i que tu, a més, pots anar agafant aquest marro i això, com dius tu, no? Mira, doncs ja tinc una mica de marro per al nostre hort, no?
Sí, sí, si es pot anar evitant això de les càpsules, malgrat tot, les càpsules amb una mica de mindfulness, ara que està tan de moda, també ens podem asseure allà a la cadira i anar-les cuidant, eh?
Clar, clar.
No seríem els primers ni els últims que ho fan, em sembla.
Sembla que no, em sembla que no. Home, de fet, diguem-ne això, de maneres d'adobar la terra, n'hi ha moltes, i una cosa és quan tu ja tens l'hort crescut, i l'altra és, diguem-ne, a l'hivern, no? Allò quan gran part de l'hort reposa i només hi tenim alguna verdura d'hivern com cols o com bròquils o així, també, diguem-ne, s'ha d'adobar en aquell moment o no? És a dir, sempre s'ha d'adobar quan ja hi tenim les plantes a l'hort.
Bueno, és que, de fet, l'ideal és que durant l'estiu no n'apliquem de dolç. Altra cosa és això, que tinguem una miqueta de marro sobrer, i a més, com que tampoc no agrada gaire les formigues, doncs mira, l'escampem una mica per aquí per allà. Però l'època bona per adobar el tros de cultiu, l'hort, el jardí, l'hort-jardí, sobretot és a la tardor. Perquè llavors donem tots aquests mesos previs a la gran plantada d'estiu, a més dels cultius que puguem tenir durant l'hivern, però donem temps a que tot això s'incorpori i entri a formar part de la pròpia vida del sol. Entenem sempre el sol com un organisme viu i, per tant, el que fem sempre nosaltres no és alimentar, ara que tenim una tomaquera, alimentar la tomaquera. L'objectiu prioritari és alimentar el sol. I després, que quan hi plantem una tomaquera o el que sigui, s'espavili, perquè com que hem nodrit també el sol, doncs ja té el que necessita.
Doncs fantàstic, mira, veus, hem començat parlant de cendra, hem acabat parlant de marro del cafè i sempre acabem parlant, diguem-ne, de reposar la terra, que això és important. Mira, una altra vegada, Òscar, anava a dir, Marc Casabosc, el gran autor de Cultivant la vida, de Ara Llibres, aquell llibre que això sí que és com es diu això, mindfulness?
Mindfulness,
exacte.
Ara tot és fullness, tu.
Sí, 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 exacte.
No, i tant, és la millor... hortteràpia, que en català queda estrany. Huertoteràpia, que li diuen en castellà molt igual. Hortteràpia és meravellosa.
A Lleida, que l'hort és el tros, no? La trosteràpia, no?
Queda bé. La trosteràpia m'agrada bastant més.
Trosteràpia, està bé això. Avui ens hem inventat una paraula. Moltíssimes gràcies, Marc.
Va,
ens veiem. Vinga.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I aquesta és la sintonia que a la Fonda en Podcast utilitzem per anar a buscar un bon arròs, perquè com que ja ho sabeu que la Fonda en Podcast surt els dijous, doncs vinga, un arròs al canto. I avui hem anat a buscar-la també cap a Olot, cap a la carnisseria Planagumà, perquè els carnissers cada vegada són més cuiners. Aleix Planagumà, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que cada vegada sou més cuiners, els carnissers i les carnisseres?
Sí, és d'aquelles coses que cada cop ens agrada molt menjar i ens agrada disfrutar, per això que cada cop hem de saber transmetre com cuinar els nostres productes, i la millor manera és això, aprendre'n i formar-nos i intentar això, intentar saber explicar i saber comunicar.
De fet, l'altre dia, allò amb una tertúlia d'aquelles de postdinar, va sortir allò de... Ara, avui en dia, de carnissers ja no en queden. I jo vaig dir, home, sí que en queden. El que passa que no són com fa 20 anys. És a dir, el món de la carnisseria es transforma, no? El carnisser avui en dia teniu forns a dins la carnisseria, que abans l'únic que fèieu era tallar amb la màquina o tallar amb el ganivet o amb el gabinet de tall.
Sí, sí, sí. Jo crec que és això, que ha anat evolucionant i evolucionant també te'n vas cada cop on te demana més el mercat i aquest acompanyament, diguéssim, al client, no?, per poder-li explicar, per poder-li transmetre la millor manera de preparar el producte que tu a casa teu has mimat tant perquè estigui al taulell i estigui en les millors condicions del taulell perquè la gent el pugui disfrutar.
I si avui tenim ganes de fer un bon arròs i no tenim gaires ganes de cuinar, què hem de fer? Què faríem avui? Quina proposta ens fas?
Ostres, a nosaltres ens agrada molt, sobretot hi ha d'haver carn, això per suposat, i el tema bolets, ens agraden molt i molts bolets, i ara a l'estiu, doncs, uns bons rossinyols, ens funciona molt bé l'arròs de costelló de porc i rossinyols. Mm. Queda brutal, queda espectacular.
Rossinyols, baquetes aquí a la Garrotxa, eh?
Sí. Hem explicat així una miqueta per saber-ho, per fer-ho, moltes vegades parlem al garrotxí de casa i dius, ostres, moltes vegades la gent se'ns perd quan ho transmetem, ho expliquem.
Molt bé, doncs escolta, a veure, com comencem això? Perquè clar, si el costelló que l'hem de comprar tal qual o ja ens el prepares d'alguna manera?
És el que us anava a explicar, que nosaltres ho podem fer de dues maneres. Ho podem fer de manera tradicional, tallat, per poder fer ja arrossejat a la paella i tota la història, com a cas de l'arròs, o el cuinat a baixa temperatura, que a nosaltres ens agrada molt i molt. A més, el pot ser, diem, més maco, més presentable, i agafem les tires de costelló i les cuinem 12 hores a baixa temperatura.
Ah, i com ho fas, això, a veure? Com ho fas?
Nosaltres agafem una bossa especial que tenim per cuinar, unes bosses del buit, val? I posem sal i pebre, les envasem al buit, i com has dit tu, Pep, que ara els carnissers que tenim forts a dintre la carnisseria, doncs ho posem a cuinar al vapor, això, unes 10-12 hores, que normalment aprofitem tota la nit, i què fem? Que aquesta carn es desfà, és allò, aquella coseta que es desfà aquesta nit tan xulo, que quan te'l menges quasi no l'has ni de mastegar. I amb el costelló juguem amb que queda el pal sol, i moltes vegades quan el tens cuit amb una miqueta de força surt el pal, no? I és aquell espectacle que ens agrada tant fer-ho a davant dels amics o dels companys quan els tens assentats a taula, no? I disfrutes moltíssim.
Molt bé. Cassola o paella?
Jo sóc molt de cassola. Tu em farem amb cassola perquè ens agrada moltíssim. I juguem aquest joc de fer-ho més tradicional, més de casa nostra. Jo el que faig normalment és això, agafo el costelló aquest cuinat a baixa temperatura i el marco amb una miqueta d'oli i una miqueta d'all. L'he aromatitzat l'oli amb una miqueta d'all. Quan el tinc ben ros hem d'anar molt en compte, perquè si és cuinat a baixa temperatura se'n pot desmuntar, doncs amb molt en compte, quan el tinc ben rossejat, després hi poso la ceba, val? I res, i començo a fer l'arròs a partir d'aquí. Les baquetes les hi posem al final de tot, quan quasi ja el tenim, les hem saltejat a la paella i les posem també a dintre l'arròs, que ens donarà aquest punt final. Ens agrada molt posar-lo en l'últim moment perquè volem que tingui aquesta textura de bolet, que no sigui un bolet que quedi molt, molt desfet, que hagi bullit amb l'arròs, que hagi cuit amb l'arròs, amb el caldo i tot. Bueno. I a l'últim moment és un arròs d'aquells que no tens feina quan el fas, perquè fas això, fas els passos de marcar, la ceba, l'arròs, el caldo i tot, però a l'últim moment sí que tens feina, perquè hi afegeixes tot. Tens els bolets que els hem marcat, el costelló i tot. Alto, poses els bolets ben posats al cim de la paella, amb els pals de costelló, i ho posen a la taula. I és un espectacle quan el menges.
Tu, amb aquest tipus de bolets, Aleix, ets de posar-hi una picada al final d'all i julivert, una mica de fetge, tu que aquí entens de fetge de conill o fetge de pollastre, o així, de fer-hi picada o no?
Jo, a vegades, sense voler, ho deixo una miqueta llarg de caldo i tot per poder-hi posar la picada perquè s'acabi de lligar una miqueta i m'agrada molt, com dius tu, Pep, el fetge. Jo crec que unes avellanes i un parell de brets d'all és una picada brutal per posar qualsevol arròs, qualsevol arròs a la cassola i tot. Jo crec que li queda espectacular. Això sí, a l'últim moment, quan ja està cuit i amb aquesta calor que ens queda, ens cou aquest fetge, aquesta miqueta de fetge, ens el cou, ens trenca aquesta furtó de l'all i queda bon.
Doncs, Aleix, ens fas venir la boca aigua. Moltíssimes gràcies per aquest arròs tan suculent de costelló i rossinyols.
A vosaltres, moltes gràcies.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta sintonia vol dir Guia Virgínies de la cuina catalana, i per això hem trucat a un dels nostres gastrònoms de confiança, l'Òscar Gómez, del blog de cuina.net. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal? Com va la cassola avui?
Doncs avui la cassola va molt bé. Avui continuem fent ruta pel Ripollès i porto un lloc ben interessant i amb molt de carisma.
A veure, cap a quin poble, perquè vam anar a Planoles. Sí. I ara cap on anem?
Avui anem a Fornells de la Muntanya, un restaurant que es diu Cala Maria, yeah. Que fan, bueno, fan cuina de muntanya. És un lloc totalment rústic, en el sentit de la presència que té és molt rústica. I amb una de les coses que em va enamorar és que en els entreteniments que et posen abans de servir-te els plats, A part de que fan unes croquetetes de pollastre molt menudes, com bales d'aquelles que fèiem servir quan érem nens per jugar a les bales, molt petitones, que són molt divertides, també fan pells de patata fregides. I que això sí que és infreqüent, molt difícil de trobar, i la veritat és que si estan ben fregides, són cruixents i estan ben bones.
Home, patata ja en tenen de bona allà dalt, perquè a més hi ha alçada, i Fornells, a més és un d'aquells pobles petits que, si no hi vas expressament o no vols estalviar allà a la carretera, diguem-ne, clàssica d'anar a Puigcerdà, i vols fer aquell tros de cap allà i passar cap a la Molina, no hi passes. Per tant, a més, és un poble d'aquells tranquils i que hi has d'anar-hi gairebé, podríem dir, expressament.
Sí, la veritat que nosaltres, honestament, hi vam anar expressament per tastar la cuina de Cala Maria i ens va agradar molt.
I què vaig tastar-hi, a part d'aquestes pells de patata fregida i les croquetes?
Doncs mira, després vam tastar un trinxat, perquè ja sabem que el trinxat no és només de la Cerdanya, el trinxat es fa a tots els Pirineus, de fet, i la veritat que estava molt bo, li posen un bon tros de rosta, i te'l presenten així com si fos una truita. Em va agradar molt, un trinxat clàssic. Aquí a Cala Maria no hi ha gaires novetats, excepte això de trobar-te la pell de patata fregida. A més, és molt, molt clàssic i molt, 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 molt tradicional. I vaig menjar també de primer uns canelons molt bons, també. Uns canelons clàssics, els típics. Una safata amb una beixamel ben líquida, o sigui, ben cremosa, gens agafada, bon gratinat, i em va agradar molt tant el trinxat com els canelons, així per començar.
Clar, és que aquests plats que són de tota la vida, aquest, el canelon, jo sempre penso que a vegades els tenim una mica banalitzats, no? Una mica desprestigiats, perquè els trobes en una botiga, diguem-ne, convencional, que els pots trobar de qualsevol, diguem-ne, de qualsevol preu, és a dir, d'uns canelons de preus molt normalets i molt econòmics, sí. I després uns canelons, diguem-ne, que dius, carai, aquests canelons no tenen el mateix preu. Però clar, el fregit és el que importa aquí també, no? A part de la beixamel, que sigui bona, i la pasta, el fregit, no? I el fregit és el que et marca la diferència també.
Clar, el fregit, que realment hi trobis el gust del rostit, en aquest cas eren de rostit, i que realment quan els mengis diguis, no estic menjant una pasta més o menys amb un sabor més o menys neutre, sinó que estic trobant els sabors que jo m'espero trobar amb un bon canaló, i en aquest cas els vaig trobar. La veritat és que em van agradar molt.
I què més? Què més hi vas tastar-hi aquí, Òscar?
Vaig fer unes galtes rostides. Vaig fer unes galtes rostides, poca verdura, Mira, el trinxat
una
mica de verdura, però vaig fer galtes. Molt bones, excel·lents. Amb aquesta salsa de rostit i fantàstic. És que no puc dir res més, que és exactament el que quan tots imaginem una bona galta rostida, doncs aquí la tenim, amb unes bones patates també per acompanyar, com deies, que són patates d'alçada, i escolta, endavant, tots encantats. A la taula que estava amb mi, tothom encantat.
Clar, les galtes, amb vos o sense?
Amb vos.
Sí. Això és bo, sí. Que l'os deixen a gust, el guisat o el rostit.
Sí. I t'assegures que queda controlat una mica, no? Que no és... Bueno, la galta és difícil de passar-la, però bueno, tot i així l'os sempre ajuda una mica a que quedi al punt com toca.
I de postres, què hi van fer-hi aquí?
Doncs mira, de postres vam donar també la crema catalana, una crema catalana ben correcta, i un flam de mató que el fan ells, que em va agradar molt, o em va resultar molt divertit, perquè te'l serveixen amb aquests fideuets de xocolata petits que per sobre posats, que dius, bueno, exactament no acabo de veure el sentit, però després, a part que visualment són divertits, quan te'ls piques a la boca, tenen la seva gràcia. I em va agradar perquè és una cosa com totalment fora de moda, no? Una mica...
Sí, de modé,
De modé total, però, escolta, anava perfecte, estava bo, el flan em va agradar moltíssim, li notaves el gust del mató i la textura que li dona, i me n'alegro molt que li posessin els fideuets de xocolata al flan de Cala Maria.
Déu-n'hi-do. Doncs, Òscar, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Cala Maria de Fornells. Haurem de comprar un plànol de tots els països catalans i anar-hi clavant xinxetes, no sé si... Què et sembla?
Doncs estaria guai. Jo ho vaig fent de forma digital en un plànol d'aquests de Google, però també estaria bé tenir-ho en xinxetes.
Doncs ho farem. Moltíssimes gràcies, Òscar, i fins la pròxima.
A vosaltres, merci.
Apassiau-ho.
per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs ja hi som. Avui m'han citat a Ventalló, aquí a l'Alt Empordà, en un petit poblet molt tranquil, que els ocells aquí hi canten aquesta temporada que dona gust. Perquè avui volem parlar d'un model de pagesia que, bé, que no n'hi ha tant a Catalunya, n'hi ha molt poquet, tot i que n'hi ha molt d'un model semblant, però no tant d'aquest que avui anem a parlar. I aquí m'ha dit en Pino, que el trobaré per aquí, entremig... Ah, mira, sí, ja veig aquí les oliveres. Carai, oliveres molt grans, aquestes només les veia per la zona de la Terra Alta i del Delta de l'Ebre. I ara ja el veig aquí... Ja el tenim aquí. Pino, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carai, quines oliveres aquí, no?
Sí, realment és una joia que tenim aquí al poble. Donen nom a l'escola. L'escola es diu Oliveres Mil·lenàries.
Pino, estem aquí al mig, entremig d'oliveres i de pomeres, i tu aquí algun dia vas dir: jo aquí monto una granja de porcs ecològics.
Vaja, oliveres i pomeres es veuen, però també hi ha moltes places de bestiar a Ventalló. Nosaltres tenim 25.000 places d'engreix al terme municipal de Ventalló. Nosaltres, a la nostra granja en particular, era una granja de 700 porcs d'engreix, que traduït a cicle tancat, és a dir, una granja amb les mares, amb els garrins, i fins al final del cicle, doncs són fins a 64 mares, però nosaltres ara en tenim una quarantena.
Clar, això que m'estàs parlant tu segurament dicta molt diferent del que quan un pensa, diguem-ne, en la producció de porcs a àmbit mundial, no? És molt diferent, no? Per tu m'estàs parlant d'una granja que hi tens les mares, que hi tens garrins, que engreixes el porc, però això no és lo normal.
No. El procés d'intensificació de la ramaderia va ser una cosa que va començar com una peça més de la diversificació de les explotacions, és a dir, com un complement a les diferents fonts de renda a totes les explotacions agràries. Després, aquestes explotacions, en especial en la ramaderia intensiva, doncs van anar guanyant rellevància, el que és la ramaderia dins les explotacions, i al final doncs, molts pagesos doncs, han acabat visquent fonamentalment del porcí, per exemple. En el nostre cas, el que hem fet és connectar-nos d'aquest model, és veritat, hem apostat per la relocalització de la nostra activitat. Nosaltres, diguéssim, hem fugit del que seria el model globalitzat de ramaderia, i aleshores què fem? Alimentem el nostre bestiar amb productes agraris de proximitat, és a dir, els hi comprem matèries primeres als pagesos de la zona, matèries primeres ecològiques, i amb això podem fer ramaderia ecològica, i per tant podem oferir carn de proximitat ecològica també, evidentment. Nosaltres sempre diem que no hi ha carn de proximitat sense agricultura de proximitat.
Clar, això que dius tu sembla molt fàcil, però segurament que és complicat poder-ho fer, o com a mínim és complicat poder-ho fer, evidentment, per tot el món, no? Però sí que és veritat que hi ha cada vegada una gran diferència entre un tipus de carn i un altre. El món de la dietètica i la nutrició ens diuen que cada vegada hem de menjar menys carn, el que passa que el que ens diuen és que n'hem de menjar poca, però la poca que mengem que sigui bona, no? I en canvi estem en un model, diguem-ne, alimentari totalment diferent, no? La proteïna a vegades és més barata que un enciam.
Sí, absolutament. Nosaltres pensem que el consum de carn... Bueno, no només que ho pensem, observem que el consum de carn al nostre país baixa, per diferents motius, però és que a més ho farà forçosament, això de baixar, perquè s'encarirà el que és el model de de producció massiva de proteïna, perquè com que de proteïna animal, perquè com que depèn, diguéssim, dels insums que venen d'arreu del món, i el gasol i el transport i totes aquestes matèries primeres estan encarint, doncs haurem d'ajustar-nos i adaptar-nos a l'escassetat de recursos, així com també ens haurem d'adaptar al canvi climàtic. En el nostre cas, doncs, si a la nostra granja, quan era un engreix, doncs es produïen uns 2.000 porcs a l'any, ara en produïm entre 500 i 600. Però, paradoxalment, quan era un engreix i fèiem uns 2.000 porcs a l'any, es generaven 0,2 llocs de treball de la persona del cuidant dels porcs. Ara que produïm 500 o 600 porcs, generem 1,75 llocs de treball directes. Però, a més, amb les sinergies que establim amb altres empreses del nostre poble, del nostre entorn, de Figueres, doncs també generem llocs de treball indirectes. Generem més riquesa? No. En generem menys, però la repartim millor.
Bé, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades un, quan no coneix, no? I quan només veu un tall de carn allà amb una safata, se'n dona compte, no?, de les coses com van. Pino, tu quan fa poc que et vas dedicar a fer porc ecològic, tu de quin món vens?
Jo treballava a la Unió de Pagesos el 2002. Allà vaig viure la pesta porcina a Osona. Jo era un tècnic de l'organització. Allò em va penetrar, diguéssim, la realitat ramadera de Catalunya i la realitat del porcí, i aleshores vaig conèixer el que és avui el meu soci, en Lluís Vila, i em va parlar del porcí ecològic. En aquell moment vaig pensar que això era l'alternativa pels ramaders independents, i després hem anat veient que, a més, podia oferir solucions, altres solucions, a altres contradiccions que té el model de producció en el que estem. Aleshores vam engegar aquest projecte després de 14 anys, diguéssim, d'anar-li donant voltes al sector del porc. Doncs vam dir, ara és el moment, per una sèrie de circumstàncies, doncs el 2016 ens hi vam posar.
Fas gràcia, no?, quan dius ramaders independents, perquè sembla que a vegades l'evolució sigui anar enrere, és a dir, un quan ja té una certa edat i arriba a la vora dels 50, se'n recorda que quan era petit cada casa tenia el seu o els seus dos porcs, no?, per engreixar-los i per fer, diguem-ne, la matança tradicional del porc, i el porc era allò, era el banc, no?, era el banc d'aliments que tenia una casa. I cada granja eren granges molt petites que, si no te'l feies tu, doncs te'l criaven i anava fent així. I això era el que era normal, no? I, Pino, ara has de dir ramaders independents, no?, com una cosa molt nova, per tornar a fer allò que es feia abans, no? Granges petites, granges de tota la vida, a la qual un es feia la seva pròpia alimentació.
Certament hi ha algunes coses que proposem que poden recordar el model anterior a la intensificació, però nosaltres no som uns nostàlgics del passat. Nosaltres pensem que la ramaderia del futur passa per la relocalització econòmica. És a dir, la sobirania alimentària, que és una cosa que es pot concretar. I això té a veure en teixir relacions amb altres empreses. Nosaltres tenim la granja, però per fer-nos el pinso amb les matèries primeres, doncs hem reactivat un molí de pinso a Ventalló que havia quedat en desús. Anem a un escorxador municipal que ha sobreviscut moltes penúries, i hem constituït una cooperativa, una nova empresa, és a dir, en projecció de futur, no per tornar al passat, sinó per tirar-la endavant. Després hem buscat una aliança amb una carnisseria local a l'Armentera, que està a 3 quilòmetres de Ventalló. Després anem a una petita indústria elaboradora d'embotits a Figueres i fem venda directa a través d'una pàgina web, i ho fem, arribem als domicilis de la gent a través de transport sostenible en bicicleta a les ciutats, i també estem muntant una cooperativa de serveis logístics amb altres productors a comarques de Girona. És a dir, ens adaptem als nous temps, no? No hi ha dubte d'això.
Anem a veure els porcs?
Anem-hi.
Doncs vinga, anem a veure els porcs, perquè clar, tot això que m'expliques, veig que ho tens molt clar, Pino. Clar, el que no està tan clar és que tothom tingui el mateix model, no?, de pensament, que sigui un pensament global. Encara fa molt poquet amb en Gustavo Duc parlàvem de que, clar, de que no es pot fer un animal, digue-li quilòmetre zero o digue-li ecològic, amb, per exemple, amb soja que vingui d'Argentina.
Sí, bueno, nosaltres no tenim res en contra de la soja. El que sí que sabem és que als nostres sistemes agraris, als nostres ecosistemes agraris, la soja doncs no se'n pot produir. Per tant, és una font de proteïna vegetal pel nostre bestiar que descartem només per això. El Gustavo Duque és un bon amic, és un bon amic nostre, però, i a banda d'això, més enllà del nostre convenciment, nosaltres bàsicament el que estem intentant construir és un model de producció adaptat a una nova circumstància. És a dir, que no és tant la nostra convicció, que evidentment existeix en les nostres paraules, doncs s'hi pot veure, però més aviat és una manera d'adaptar-nos a una realitat, als fets, no? Els fets que venen, que és l'escassetat de recursos, el canvi climàtic i aquest tipus de coses.
Doncs vinga, va, entrem. No, suposo que no se'n menjaran aquests dos que tenim per aquí. Els mastins són bons guardians, eh?
És que nosaltres aquí tenim uns quants xais que ens fan... són la desbrossadora de l'entorn de la granja i aleshores, doncs, els mastins el que sí que són molt, molt bons amics amb les ovelles.
Caram, tu. Són maquíssims, aquests animals. Clar, quan un veu, per exemple, això que dèiem, no? Les granges de porcs veuen aquesta massificació. Vosaltres esteu aquí al costat de la carretera. No sé si heu tingut, diguem-ne, alguna visita inesperada, de vegades gent que no entén el vostre model o que us posa a tothom al mateix cistell.
No, visita aquí la granja no cap. Sí que a través de xarxes, perquè tenim força presència a les xarxes, a Twitter, a Facebook, a Instagram, doncs de vegades sí que rebem algun comentari, però intentem sempre tenir un diàleg constructiu amb tothom.
Sí, mira, ja veiem aquí els porcs. Clar, suposo que la granja deu ser diferent de quan aquesta granja tenia un model tradicional amb el vostre model d'avui en dia, perquè veig que aquests porcs surten, aquests porcs tenen espai, corren, caminen.
Sí, nosaltres l'edifici principal és el mateix. Això també el que demostra és que qualsevol persona que tingui una nau d'aquestes antigues de per si, doncs té un potencial de reconversió. No és la instal·lació idònia que nosaltres demanaríem per Nadal, però és possible convertir i produir aquí. I sí, efectivament, com pots veure, doncs els porcs hem hagut de fer obertures, hem hagut de construir patis a l'exterior, hem hagut de posar uns toldos, perquè aquesta part que estem veient ara mateix doncs és la solana, és on toca el sol, i ara ja el sol apreta i els hem multat doncs uns tandals perquè tinguin ombra, no? I el que sí que és veritat és que a Llavora el benestar animal no és només una normativa que hem de complir, sinó que és un aliat productiu, perquè nosaltres tenim restringit el subministre de medicaments i aleshores, a base de proporcionar benestar animal, es redueix l'estrès que pateix el bestiar i això pues, fa que emmalalteixi menys. I aleshores aquest tema ens obsessiona molt, proporcionar benestar animal i adaptar les nostres instal·lacions a la nostra comoditat per fer el maneig, però també a que el bestiar pugui reproduir els seus comportaments naturals. Això per nosaltres és vital, que el bestiar pugui, encara que estigui estabulat, és a dir, a una granja amb uns corrals, que ells puguin reproduir els seus comportaments naturals.
Clar, però és molt diferent, com dius tu, no? Una granja o una altra. Clar, aquí hi ha una cosa ja important, i és que, per exemple, una de les coses que moltes vegades veus doncs, són, per exemple, els crits. Aquí tu veus que aquests porcs estan tranquils, vull dir, estan ufanosos, jauen, dormen, es mouen. I també una cosa molt diferent de les granges convencionals és la mida, és a dir, tu aquí tens porcs de moltes mides diferents, cosa que en una granja convencional de porcs, diguem-ne, tots són de la mateixa mida, que dic jo.
Sí, perquè en la producció convencional, doncs, la producció està dividida en fases, no? I aleshores doncs, hi ha granges que fan engreix, hi ha granges que desmamen garrins, hi ha granges que fan cria, i nosaltres en una sola granja tenim totes les fases, i per tant, doncs, tenim totes les edats dels porcs. Tenim les mares, a la zona de gestació i de cobrició, tenim després a l'altre cantó de la granja doncs, les parideres, i després tenim diferents corrals d'engreix amb porcs de diferents edats.
Pino, aquests porcs que tens tu, en veig de tots colors, tu. N'hi ha de negres, n'hi ha de bigarrats. Són tots de la mateixa raça o com funciona això?
No, nosaltres hem optat per una raça, hem viatjat una mica els darrers anys i ja, per veure granges ecològiques i aprendre, perquè és un sector que no té gaire enginyeria industrial, i ara aterro el tema de la raça. I doncs, viatjant hem vist doncs, que hi ha una zona d'Alemanya que es diu Schwäbischall, on fan servir aquesta raça que es diu Sattelschwein, que significa porc de sella. És negre al cap, blanc el llom i negres les cuixes un altre cop. Ens agrada molt aquesta raça, d'una banda perquè no es fa servir en convencional, però sobretot perquè és una raça òptima per a producció ecològica. És rústica, no és molt prolífica, és a dir, no té molts garrins. Nosaltres fem lactacions molt llargues, és una raça que fa força llet i després té un caràcter molt tranquil. Com que aquí els animals no n'hi ha cap que estigui en gàbia i no tingui els moviments restringits, a nosaltres ens interessa interaccionar amb animals de caràcter tranquil. I per tant, doncs, aquesta raça doncs ens va molt bé per aquesta relació que podem establir-hi i, a més, perquè també és una raça que infiltra greix. Per nosaltres la qualitat de la nostra carn és molt important i ara ja tothom sap que el greix és un dels elements principals per oferir qualitat.
El greix, que és el gran transmissor dels sabors, és el gran transmissor dels gustos de un tall de carn, i sempre diem el mateix, no? A on hi ha greix hi ha tendresa i també hi ha gust. Clar, quan veig que una de les coses que vosaltres també feu és, quan deies ramaders independents, dius, quan tota la gent va per una banda a l'Ibèric, al sud de la península, per una altra gran part, el Duroc, una raça, diguem-ne, molt extensa, vosaltres dius, i per què no una altra raça és possible?
Sí, una altra raça segurament és necessària, igual que és necessari conservar tot al màxim la biodiversitat en els temps que corren, no? Aquesta raça no està ben adaptada a la producció industrial, no és prou productiva, no va prou ràpid. Però nosaltres no tenim una obsessió per la velocitat en aquest cas. I després, també tenim individus que els creuem amb Duroc, el que passa és que les protagonistes a la nostra granja són les mares. I aleshores aquí sí que ens concentrem en aquesta raça, la Suaviscal.
Com és la vida d'una truja aquí en aquesta casa? Perquè, clar, les mares tenen un rol, diguem-ne, molt natural, i clar, suposo que aquestes també, jo no sé tu, però aquí jo, que tinc grans amics i amigues en el món del procés, sempre diuen, les mares també fan una carn molt bona per fer llangonisses.
Certament, nosaltres quan fem reposició destinem les nostres mares a fer fuets, vull dir, quan han acabat la seva vida útil aquí. També és veritat que nosaltres tenim un lligam més potent amb les mares. A mi m'ha començat a deixar de fer vergonya reconèixer una cosa, que és que una vegada quan he carregat algunes mares pues gairebé em saltaven les llàgrimes, no? Perquè estàs treballant tot el dia amb elles. Però bueno, al final el cicle de la vida i la mort, doncs és l'hem d'assumir tots plegats. Què és el que la vida de la mare aquí, pues és les criem aquí, ens fem nosaltres la reposició, després quan arriben a determinada edat, pues ja passen a ser mares. La nostra empresa es diu Llavora per alguna raó. Llavora significa truja destinada a la cria. Etimològicament prové té la mateixa arrel, diguéssim, que labora, que vol dir treball, i llavor, que vol dir, bueno, pues això, per sembrar, no? I aleshores, al final, què és? Truja de llavor, truja de treball, no? I aleshores, per això són les protagonistes, perquè és el bestiar amb el que treballem al capdavall, és amb el que estem cada dia per generar la producció de la nostra explotació.
Escolta, i ara que parlàvem de les mares, clar, no parlem mai del berros. Jo no sé si aquestes mares se'ls fa inseminació o no, o teniu berros vosaltres?
Nosaltres tenim berros. En tenim dos, un és un Duroc pur, l'altre és un híbrid. Ara ens baixaran un parell de mascles d'Alemanya perquè el que teníem doncs va tenir un problema. Però sí, nosaltres fem tant inseminació artificial com inseminació natural. El que passa és que hauríem de tenir molts berros per poder fer només inseminació natural, i escolta'm, els berros passa com els homes, presumeixen de poder fer molt més del que en realitat són capaços de fer.
Sí, la veritat és que sí. Home, mira, ara el veig aquí ben ufanós aquest berro. Clar, has dit que vosaltres feu relocalització, que us cultiveu tot l'aliment per aquests porcs. Què mengen?
Nosaltres no ens cultivem tot l'aliment perquè no tenim prou terra, nosaltres sols. El que sí que col·laborem amb altres pagesos de la zona perquè ens proporcionin cereals i llegums. I aleshores, mira, diré directament la llista dels ingredients que fem servir per a l'alimentació. Plat, ordi, blat de moro, pèsol, favó, userda i pipes de girassol. Aquests són els 7 ingredients amb els que alimentem el nostre bestiar.
Un dona una part més d'hidrat de carboni, l'altre dona més la part de proteïna, no? I aquí també està una mica l'alquímia de la barreja de tots aquests aliments, no?
Tenim la sort, vull dir, perquè ja et deia que nosaltres som poc partidaris de demonitzar res, no? I sí que és veritat que gràcies a que tenim una indústria del porcí molt potent a Catalunya, doncs la indústria de l'alimentació per bestiar ha evolucionat i s'ha tecnificat molt i, per tant, hem pogut accedir a programes informàtics amb els quals, amb aquests ingredients, poder dissenyar uns pinsos equilibrats i nutritius i fantàstics, diguéssim, pel nostre bestiar.
I això suposo que us ha afectat amb aquesta situació de Rússia-Ucraïna amb el preu, no? Perquè, clar, per una banda una cosa és fer un producte local, però l'altra és el preu que un oceller m'ha dit que és més àmbit global.
Sí, sí, nosaltres comprem productes locals, però els preus d'aquestes matèries primeres són globals, perquè vivim en un món encara globalitzat, evidentment, i això sí, això ens està... Bé, nosaltres mirem el futur amb molta incertesa, no t'enganyaré. Els preus de les matèries primeres s'han disparat un 100% directament. Nosaltres no podem traslladar ara mateix tot això al preu dels nostres productes, però bueno, ho batallarem. Ara també estem buscant subproductes de la indústria alimentària que han de ser ecològics per poder seguir complint amb la certificació ecològica i a veure si ens espavilem. Per exemple, una de les coses que fem, anem a una granja de cabres que tenen formatgeria, Masalva, aquí a la vora, i agafem tot el xerigot que produeixen al fer els formatges. I
això, els agrada això, Epi, no?
Això els torna bojos. El que passa és que nosaltres només ho destinem a una fase de la producció, que és els garrins quan els desmamem. Això els dona benestar animal, és un hidratant, és un ambient, és un producte molt àcid i això ajuda molt a prevenir malalties i a més, diguéssim, el garrí inclús acaba entenent que la lactància continua després d'haver-lo separat de la mare. Ha sigut espectacular. Vam fer un estudi amb aquest tema i els resultats són fantàstics. El problema és que això no es pot, segurament no es pot industrialitzar, no? Si no, suposo que si hi hagués moltes més formatgeries, la indústria del porcí estaria utilitzant aquest tema. Ja hi ha alguna granja convencional que utilitzen subproductes de la indústria làctica, perquè és un tema molt interessant. Però no només això, sinó que també anem a una cerveseria i agafem el bagàs, és a dir, l'ordi que queda després d'haver fet la cervesa i també l'incorporem a l'alimentació humit com a complement, com una mesura petita d'estalvi. Però ara també estem intentant buscar productes més estables per poder-los emmagatzemar, com podrien ser pastes o galetes o coses així. Hem fet algun primer contacte.
Clar, això, avui en dia això se li diu sostenibilitat, Pino. Això d'aprofitar, diguem-ne, el que un altre tiraria la brossa i, en canvi, és bo per l'alimentació dels animals.
Sí, el malbaratament alimentari fa molts anys que es coneix, però bueno, doncs el sistema mai ha acabat de trobar els estímuls necessaris per deixar-lo de fer. Segurament ens dirigim a un món on els estímuls apareixen, sense cap mena de dubte.
Pino, ets feliç, tu?
Sí, jo estic molt content d'això que he fet, sí, vull dir, com tothom, vull dir, això, treballem molt, el que passa és que estem molt convençuts del projecte que hem posat en marxa, i aleshores, doncs, clar, ens omple d'orgull. També és veritat que tenim una empresa molt modesta, vull dir, ens guanyem la vida, però bueno.
Pino, veig aquí que tens una truja aquí molt a prop, separada, què és això? Veig que sembla una parada de festa major.
Bueno, aquesta paridera, estem a la nau nova de Llavora, perquè nosaltres volem créixer una mica, som partidaris del decreixement, però la nostra explotació volem que creixi una miqueta, fins a, com a màxim, les 64 mares, que sempre serà una explotació petita. I ara estem a la nau de Parideres Nova, on, si t'hi fixes, és com un claustre. És com un claustre perquè el que tenim és un pati interior envoltat de parets perquè quan neixen els garrins no hi hagi corrents d'aire. I el que tenim aquí al davant és el nostre prototip de paridera que l'hem dissenyat a base de viatjar, rumiar i dibuixar molt. perquè, com et deia abans, ens interessa molt que la truja pugui reproduir els comportaments naturals, que pugui fer el niu, que els garrins trobin bé un lloc tranquil i protegit on estar-se, perquè no hi hagi aixafaments, perquè, com veus, doncs no hi ha gàbies. I també que sigui un lloc còmode on la truja pugui fer les lactacions de més de 40 dies que fem, tal com marca la normativa de producció ecològica. Aquestes lactacions llargues són molt importants, perquè els sistemes digestius dels garrins es puguin desenvolupar prou bé per després incorporar els pinsos d'una manera suau i sense necessitat, diguéssim, que el garrí emmalalteixi i haver d'utilitzar antibiòtics.
Escolta, veig que aquesta és molt punyetera perquè sap obrir la porta tota sola.
Totes. N'hi ha algunes que en saben més que d'altres, n'hi havia una que li dèiem la serrallera, perquè ens obria tots els tancats. Però sí que és veritat que les truges, com que són tafaneres, doncs acaben trobant els mecanismes que els hi poses. Però això també, aquest tema de que hi hagi aquesta porta, que la truja l'obri i la tanqui, també ajuda que la truja distingeixi on està el niu, on està la zona de lactació, on està la zona on fer les dejeccions ramaderes, que ens facilita a nosaltres el maneig, perquè vull dir, els porcs ecològics també caguen, igual que qualsevol porc, i per tant, les dejeccions ramaderes s'han de gestionar. El que passa és que nosaltres no generem purins, per tant, no tenim eslats, la merda, diguéssim, no desapareix sota els peus del bestiar, i aleshores a més el bestiar té farratge i jaç, i això el que genera són fems, i aleshores hem de gestionar aquests fems. Intentem mecanitzar-ho al màxim, i això vol dir que si el bestiar fa les dejeccions ramaderes a la zona exterior, nosaltres, doncs, amb el tractor podem passar pels patis i recollir tots aquests fems, deixant sempre net i sec la zona interior on hi ha el bestiar. El tema de que els estables estiguin secs és molt important perquè no proliferin malalties.
Pino, clar, una bona raça, una bona alimentació, un bon sistema de vida i arriba el moment del sacrifici. Això és molt important i en uns últims anys o dècades en els quals hem vist com han anat desapareixent molts dels escorxadors municipals que hi havia per tot Catalunya, vosaltres, com em deies al principi, heu aconseguit allò remuntar-ne un d'aquí al poble del costat.
Ho hem fet, com tot, col·laborant amb altres empreses. Les carnisseries de tota la vida dels pobles del voltant, que l'han mantingut viu, i després nosaltres, amb altres ramaders, hem aportat sang nova, més ànim, i hem constituït una cooperativa per gestionar aquest escorxador, per donar servei, doncs, a unes quantes empreses. Ara també el que ens agradaria és que l'antic escorxador comarcal de Figueres també es posés en marxa, perquè el nostre és molt petit, i aleshores no podem donar servei a tots els ramaders que ho farien. Necessitem indústria local. No destinada a l'exportació, sinó que ofereixi serveis industrials a les empreses petites i mitjanes de casa nostra. No? Nosaltres també és veritat que el tema aquest de l'escorxador municipal ens permet preservar molt la qualitat en els últims dies de vida dels animals. Està molt a la vora també l'escorxador, només està a 3 quilòmetres de la granja, per tant no hi ha transports llargs. I després nosaltres també fem unes canals una mica més greixoses més grosses que l'estàndard, perquè hi ha més qualitat de la carn. I aleshores doncs les nostres canals fan 100 quilos, a partir de 100 quilos, 100-110. Això el que permet és que els últims temps de vida d'animal és quan comença a engreixar. Això, teòricament, no és rendible econòmicament en termes de conversió de pinso, de matèries primeres, perquè costa molt més fer un quilo de greix que no un quilo de múscul, però realment no hi ha color en la qualitat de la carn. Hem de menjar menys carn, però més bona. Més bona vol dir, segurament, amb una mica més de més greix.
Clar, i això de ben segur que moltes vegades costa molt, diguem-ne, divulgar, no?, aquest patrimoni que teniu vosaltres a casa vostra. Costa que la gent vegi diferència amb el tipus de carn que feu vosaltres quan va amb un tipus de carn convencional, amb una safata qualsevol, o la gent se'n dona compte? Perquè, a veure, ens agrada menjar als catalans.
En general, pensem... Nosaltres som molt modestos en aquest sentit i no voldríem dir que fem més qualitat que ningú altre, però sí que és veritat és que la gent quan tasta la nostra carn ens fa notar que té alguna cosa diferent. Nosaltres pensem que una cosa és la raça, el benestar animal, o sigui, i l'alimentació. El favor és un ingredient molt important per donar com una cosa semblant al que donaria la gla, no? Doncs el favor també és una cosa que dona. El tema de que l'escorxador no hi hagi estrès dels animals, sinó imagineu-vos les sensacions que vosaltres teniu al cos, vull dir que la gent té al cos quan s'estressa o quan passa por, suar, els músculs es queden tibats, doncs els animals també. Si fem aquest procés amb dignitat i també amb benestar animal, això vol dir doncs, que l'animal arriba amb un pH com toca. Vale? I si passa molt d'estrès, el pH, diguéssim, dels fluids del cos se'ls alteren. I després també cal col·laborar amb empreses petites que han apostat des de tota la vida per la qualitat, les carnisseries, la carnisseria Sarta, l'Armentera i amb embotits Cruzeta, Figueres, doncs això és una garantia.
Clar, és que quan un veu, Pino, quan un diu 600 porcs a l'any i penses, ostres, quants, no? Bé, clar, és que si diveixes 600 per 50 no són gaire més de 10. Vull dir que és una cosa, que és un model de negoci que potser sí pot semblar molt gran perquè ocupeu molt d'espai, però en canvi, diguem-ne, és més aviat petit, no?
Sí, sí. Vull dir, nosaltres tenim... Vull dir... A veure, nosaltres tenim una granja de, ara mateix amb unes 40 mares, però les granges, aquelles les conegudes com les macrogranges, no? I ho dic sense cap to pejoratiu, pues són de 3.000 mares, pues, i n'hi ha moltes. I el sector porcí ecològic ara mateix és marginal, perquè no està molt desenvolupat i perquè es guanyaven prou diners amb l'altre. El que passa és que en aquest procés de relocalització de l'activitat ramadera, doncs potser... Doncs és una alternativa interessant.
Si d'aquí 10 anys hi hagués una notícia en un diari que parlés de porcs i parlés d'en Pino, què t'agradaria que digués?
No ho sé. En realitat, nosaltres el que aspirem, sobretot, és a teixir aliances amb el nostre entorn. És a dir, que a través de la nostra feina puguem estendre aquesta taca d'oli d'un model agroalimentari local, sostenible i que tingui cura del seu entorn. Perquè a Llavora estem molt preocupats, diguéssim, perquè els ecosistemes que han fet possible la nostra activitat, l'agricultura i la ramaderia, es deteriorin. Aleshores, si d'aquí 10 anys som capaços de que el sector agrari assumeixi aquest repte, diguéssim, en realitat voldrà dir que en el futur tindrem la garantia de que hi continua havent pagesos. Sense els ecosistemes que fan possible la nostra activitat, doncs no hi serem.
Gràcies, Pino.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Amb Pep Noguer.
I per acabar el programa d'avui, una frase del senyor Benjamin Franklin que diu: per allargar les vostres vides, escurceu els vostres menjars. Doncs esperem que aquests menjars siguin ben bons i ben gustosos. Ens tornarem a trobar, si tot va bé, demà. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt...
que el teu...